Meteoterra, amb Jordi Puig.
Jordi Puig, bona tarda.
Molt bona tarda.
Deixem enrere l'estiu, arriba la tardor i el tema d'avui és els cultius tardans, una estratègia per omplir el rebost de cara a l'hivern. Però no arriba, l'hivern encara.
No arriba. Per això fèiem aquests cultius tardans, perquè aprofitàvem les últimes guspires de l'estiu per fer cultius potser una mica fora de temps, és a dir, potser un mes i mig fora del que tocaria a la seva plantació normal, perquè arribessin, doncs això, desplaçats de cara a la tardor i poder, doncs, emmagatzemar-los i conservar-los, doncs, en més bones condicions.
Amb això els mediterranis som afortunats, podem dir que el rebost pot estar ben ple perquè aquests cultius tardans poden ser variats i diversos?
Clar, sí. Per exemple, l'agricultura centreeuropea es basa en una única collita pràcticament anual i ells, entre cometes, amb aquesta única collita l'han de gestionar durant tot l'hivern per mitjà, doncs, de conserves, xucruts, fins i tot enterrada en sitges al sol, de mil maneres diferents. I en el cas mediterrani, el fet de tenir un rang climàtic, sobretot tèrmic, molt més favorable, fa que puguem fer aquest doble cultiu, fins i tot en algunes zones triple cultiu, que fa, doncs, això, que puguem, entre cometes, entrar a la tardor amb una nova producció que pràcticament és 2 mesos aproximadament més tardana que les que es cullen a finals d'estiu, i això ens permet tenir aquests productes en un estat de conservació molt més bo. I una cosa molt important, tenir-los en el moment que comença el fred. Un cas molt, molt paradigmàtic és la patata. És a dir, nosaltres la plantem al març, abril, bueno, sí, bàsicament al març, a les zones mediterrànies, i la collim al juny. Abans no arriba el fred, aquestes patates moltes ja han grillat 2 i 3 vegades. Per tant, la patata tardana és una estratègia boníssima, doncs, per entrar just al novembre amb la collita d'aquesta patata, i per tant, com que ja fa fred, es pot conservar sense necessitat del que ara tenim, neveres, càmeres frigorífiques i tot aquest muntatge de consum d'energia salvatge que, doncs, fa 50 anys no teníem.
Més a més, per exemple, a la patata s'hi afegeixen alguna mena de polvos.
Sí,
oi?
Clar, és a dir,
per evitar el grillat.
Exacte, és a dir, es posen uns productes químics que són molt perjudicials, que per sort són de contacte, és a dir, que quan el grill emergeix toca aquesta substància i el que fa és cremar la brotació, el brot, diguem. Hi ha sistemes ecològics per evitar que grilli, és a dir, es poden aplicar alguns compostos orgànics que no deixen de ser tòxics, però no ho són tant com els productes químics, que també fan aquesta funció d'evitar el grillat de la patata. Però, sobretot en ecològic, el més interessant és no fer grans produccions, sinó fer produccions acotades, que es puguin vendre, que es puguin comercialitzar, i fer, doncs, això, la patata primerenca, la tardana, o en el cas del Maresme, que era un dels paradigmes. Sí, pràcticament plantar la patata al novembre o fins i tot en alguns casos més endavant per collir-la al maig. De fet, ara potser me'n vaig una mica per les branques, però el Maresme durant pràcticament 30-40 anys va ser el principal exportador de patata primerenca a Anglaterra. És a dir, els anglesos baixaven amb les galeres per l'estret de Gibraltar, anaven repartint durant l'hivern una patata de llavor que es deia Royal Kidney, el ronyó reial, perquè és de forma ronyonada, i en les zones aquestes mediterrànies costaneres es plantava, i l'exportació es tancava al maig. És a dir, que tota la patata havia sortit cap a Anglaterra abans del mes de maig. Per tant, imagineu-vos quin cicle tan curt i tan primerenc que tenia aquesta patata. Per tant, ara estaríem parlant dels cultius primerencs, no? Però,
sí.
Però en el fons...
No, curiós, desconeixia això del Maresme i dels anglesos que ho venien a buscar, etc, i he quedat sorprès.
Sí, és un clàssic. Sí,
i a banda de la patata?
La patata seria potser el paradigmàtic, però després tindríem els tomàquets, un altre clàssic de l'estiu, que també el plantem a l'abril, comencen a produir al juny aproximadament, depèn de la zona, i què ens passa? Arribem al setembre i pràcticament els tenim caos, han passat tot l'estiu produint, arriben al setembre desgastats, i per tant aquest mes i mig, pràcticament, diguem, setembre, octubre, que encara és climàticament favorable, les tomaqueres no produeixen perquè estan cansades, estan esgotades. Per tant, si nosaltres fem una segona plantada a finals de juny, aproximadament, per Sant Joan o una setmaneta abans, ens entren aquestes tomaqueres en producció al setembre i, per tant, tenim tomàquets fins, depèn de l'any, evidentment, però podem tenir tomàquets fins al novembre. Cosa important, varietats locals de tomàquets tardans, moltes, de molt bones, però seleccionades específicament per complir una funció clau, que és aguantar els contrastos tèrmics d'aquest període i, sobretot, les humitats. Per tant, tomàquets de pell molt gruixuda, és a dir, tomàquets amb un epiteli exterior gruixudet, que no deixen de ser bons, que no deixen de complir totes les propietats d'un tomàquet de varietat local.
Però són molt més resistents.
Però són resistents i, per tant, adaptats a la conservació.
Patata, tomàquet.
Tomàquet de penjar, l'altre gran exemple, és a dir, el tomàquet de penjar és el paradigma de tot això que estem dient. Fins i tot algunes persones el feien també tardar o en feien dues plantades per tenir la primera recol·lecció durant el mes d'agost i la segona pràcticament durant setembre-octubre. I tenien dues tongades, dues vingudes de tomàquets de penjar que els hi permetien anar escalonant i també, sobretot, no tenir tantes pèrdues dels primerencs, que normalment són els que per excés de calor acaben fent-se malbé o tenen més baixes que no pas aquests tardans. Per tant, aquests dos cultius serien uns dels clàssics. D'altres varietats, per exemple, coses de fulla, per exemple, els enciams, bleda, que també s'estila molt fer-los potser més de cara a finals d'estiu i no tant cap a finals d'octubre-novembre. Doncs també hi ha algunes varietats, sobretot els enciams llargs, que es poden allargar, estirar, fins pràcticament al moment que t'entren les escaroles. I així tens, doncs això, amanida durant tot l'any. Per tant, aquests moments, aquests mesos, mes i mig, dos mesos, eren moments molt, molt crucials, perquè fet que us he dit abans, no? Que no hi hagués aquesta capacitat de conservació, s'havia de jugar amb aquestes varietats. El que vam dir l'altre dia, dels melons, aquestes varietats tardanes, que també tenien aquesta conservació fins pràcticament al Nadal, i per tant, doncs, eren molt aptes per poder jugar amb aquesta llarga conservació.
Entrada, però, aquesta època, la tardor, alguna coseta per plantar ara i que puguem allargar durant la tardor, o ja anem tard, perquè la nit és molt llarga, les hores...
Bé, per sort el canvi climàtic ens està generant molts problemes, però ens fa unes tardors llargues, agòniques, que arriben a Nadal, pràcticament, no l'any passat, bueno, no. Aquest any 2017, que ha sigut, que vam començar més frescal, però el que sí que dona molt joc és tot el tema de verdures d'hivern, és a dir, fins pràcticament mitjans de setembre o entrat l'octubre podem plantar cols, bròquils, coliflors, totes les arrels, és a dir, pastanagues, naps, remolatges, i si saltem ja al novembre, llavors ja entrem amb el que serien les pròpiament varietats de primavera, que salten l'hivern i es cullen a la primavera. Cebes tendres, faves, pèsols, és a dir, fins i tot algunes varietats molt primerenques de ceba seca, que també les podem plantar aquesta època. Per tant, diríem que el límit temporal és finals de setembre, pel que serien els cultius d'hivern, i a partir d'octubre-novembre ja serien els cultius de primavera.
Perfecte. Doncs, si no ens deixem res, ho deixaríem aquí. Tanquem aquest programa a cavall de l'estiu i la tardor per estrenar nova estació.
Molt bé.
Vinga, bona tarda.
Bona tarda.
El concurs.
Per què es feien cultius tardans? Aquesta és la pregunta. I el premi és una ampolla de cava rosat trepat, Brut Reserva, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. De la setmana passada, quines són les claus per la fertilitat del sòl en l'agricultura regenerativa? La resposta és la matèria orgànica, els microorganismes i els minerals. una ampolla d'aquest Brut Reserva, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, se l'emporta la Irene Sánchez de Barcelona.